Sigues tu mateix. Els altres llocs ja estan ocupats. Bailando. Al matí, a Ràdio Sabadell. Un altre món és possible.
I avui, precisament, a Un altre món és possible, coincidint amb que el dijous es commemora el Dia Internacional del Poble Gitano, volem despertar consciències contra el racisme. I per això avui parlem amb representants d'aquests col·lectius que viuen a la seva pell encara l'estigma i els prejudicis. Avui conversem amb la Bianca Galusca del Secretariat Gitano i amb la Clara Domínguez de l'Escai. Amb elles volem donar i explicar històries que ens ajudin a desmuntar el soroll dels arguments racistes i que despertin aquestes consciències contra el racisme. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
A veure, comencem. Primer, la primera pregunta seria: vosaltres detecteu que a la nostra ciutat encara persisteix aquest racisme? I fins i tot, no sé si en el teu cas, Bianca, teniu dades, no?, que així ho demostrin.
Sí, de fet, bueno, en el nostre cas no tenim dades exactament de Sabadell, perquè sí que treballem una mica a nivell més de Catalunya i de la ciutat de Barcelona, i sempre, bueno, nosaltres sempre traiem uns informes anuals de situacions de discriminació, i cada any dediquem com un capítol a una situació de discriminació. No? Aquest any sí que estàvem parlant del tema d'ocupació, per exemple, no? De la igualtat d'oportunitats de tenir una feina digna i que no, que per els teus drets físics o pel teu cognom no et puguin donar aquesta feina, no? O directament, si tens una formació i realment tu podries fer aquesta feina, no te la donin per fer de ser gitano o gitano. I després sí que és veritat que trobem moltíssims casos de discriminacions a les xarxes socials, i m'esteu escoltant bé? És que m'esteu escoltant bé, Raquel?
Sí, t'escoltem bé.
Vale, a les xarxes socials i als mitjans de comunicació també és una altra font de discurs d'odi, insults, actituds molt, molt agressives. A part, també crec que era molt important parlar de l'àmbit educatiu, no? El tema de la segregació escolar, i també, no, com sobre aquests nanos gitanos, gitanes no es tenen les mateixes expectatives escolars, no? Molts cops perquè no, ni es fan ni es donen el mateix currículum escolar, perquè ja penses que no arribaran a un nivell com la majoria de la societat. Llavors ja es donen unes expectatives molt baixes. I un altre tema crec que molt important per nosaltres també és l'exclusió dels habitatges. Si, aquí mateix a Sabadell podem parlar també de barris gitanos, no? Molts cops, encara que no ho som, però sí que és veritat que hi ha hagut, no, un desplaçament del poble gitano, i a Barcelona, per exemple, ja coneixem els famosos barris gitanos, ha hagut un desplaçament, i llavors això també, no, dona pas a la segregació.
Ara, de fet, trobarem diferents testimonis que ens explicaran algunes d'aquestes problemàtiques que ens comentaves. De moment, també el que volem fer és conversar amb la Clara perquè ens expliqui, perquè suposo que també el fet de procedir d'un país estranger ofereix dificultats, i també, doncs, moltes vegades, doncs, el que troben és no només, doncs, problemes amb l'idioma, sinó també, doncs, el racisme o el rebuig, no?
Sí. Nosaltres no treballem aquesta qüestió en concret, però sí que és cert que quan de vegades venen i han de sol·licitar alguna documentació, o, per exemple, busquen vivenda o el que sigui, sí que ens diuen que tenen problemes pel fet de ser de fora, perquè hi ha gent que no es fia o que no els volen llogar una habitació o un pis, i moltes d'aquestes persones se'ns argumenta que majoritàriament pensen que és per la seva condició d'estranger o estrangera.
Evidentment, també no sé si, com ara ens explicava també la Bianca, detecteu això, que també, doncs, sovint, doncs, també tenen, doncs, dificultats, doncs, i també, doncs, acaben, doncs, patint aquest racisme des dels mitjans de comunicació, a les xarxes socials, no només en el seu dia a dia.
Sí. Això s'ha vist claríssimament amb titulars, en els mitjans de comunicació, xarxes socials, que segueix present una discriminació cap a l'altre.
I què en penseu, també, o què en penses, Clara, del silenci d'una part de la societat, no?, davant de determinades actituds racistes? També és una part important d'aquesta problemàtica?
Home, clar, o sigui, evidentment tothom hauria de ser conscient que per la nostra socialització se'ns ha imposat una idea de que lo diferent pot arribar a ser perillós o dolent, i que sempre ens hem de mantenir com expectants a la persona de fora. I, òbviament, tota persona hauria de fer una reflexió i una autoreflexió sobre si aquesta persona ha tingut actituds o paraules xenòfobes o racistes, o si bé està silenciant a d'altres persones que ho fan.
De fet, per exemple, també doncs, l'ascens de l'extrema dreta, no?, com veiem, tampoc ajuda doncs, a evitar doncs, aquests discursos, no?
Clar, totalment. La política és la política i l'espai que se li dona a aquests discursos s'hauria de combatre, òbviament, totalment. Ja ho vam veure aquí amb les eleccions catalanes.
I què hauria de fer l'administració també per contribuir a transformar tot aquest imaginari, Clara?
Jo penso que l'administració hauria de posicionar-se al davant de tot això. Sí, sí, s'hauria de posicionar i no donar peu a que sorgeixin aquests discursos.
Doncs, Bianca, anem a descobrir també doncs, diferents prejudicis i estereotips a partir dels testimonis, no?, de diferents persones del vostre col·lectiu, perquè suposo que és important i per això sempre reivindiqueu doncs, celebrar un dia, no?, com fareu el dijous, no?, una diada doncs, important per transmetre també, per donar a conèixer la vostra cultura, la vostra llengua, la vostra història...
Exactament. De fet, nosaltres bueno, pensem que el 8 d'abril... De fet, 8 d'abril sabeu que és el Dia Internacional, no?, del Poble Gitano. No celebra només a Espanya, sinó que en un congrés internacional es va decidir que hi ha una bandera, hi ha un himne, i llavors per nosaltres és molt important el 8 d'abril per diferents raons, no? Primer, per visibilitzar aquesta diversitat del poble gitano, perquè la gent sàpiga que no només hi ha aquesta imatge estereotipada, l'estigma que trobem a la televisió molts cops, no? o simplement per aquest desconeixement, per aquesta distància, no?, que s'ha fet entre la seva majoritat i el poble gitano, i és important veure que és divers, que tothom, al final, que no és només una imatge estigmatitzada que en tenim, i també per un deute, creiem, històric, no?, al final, de lo que és, perquè és un poble que portem 700 anys aquí a la península ibèrica, i al final visibilitzar que existeix i que realment aquest reconeixement cultural s'hauria de donar. A part, no?, també de tenir un dia internacional, és important per impulsar, per la importància d'impulsar polítiques que garantitzin la igualtat d'oportunitats, no?, i visibilitzar que encara hi ha desigualtats i no estem a la mateixa, no? Llavors, és important per moltes raons.
A més, aquest any es celebra el 50è aniversari del primer congrés mundial i a la nostra ciutat es faran diferents activitats, no?, per precisament això que explicaves, doncs per visibilitzar aquesta població que, atenció, a la nostra ciutat són més de 9.000 persones, no?, que hi viuen, per enderrocar totes aquestes barreres que avui doncs, estem intentant desgranar. Anem a escoltar, per exemple, un testimoni, el de la Indira.
Hola, soy Indira García. Tengo 17 años y sí que creo que sigue existiendo la discriminación, ya que como yo y gente de mi alrededor la hemos sufrido y por desgracia la seguimos sufriendo. Y sobre todo pienso que sigue existiendo la discriminación por la cantidad de noticias de casos de discriminación y de injusticias que hay hoy en día, como en los colegios, los supermercados, el trabajo en temas jurídicos y entre otros. Y con el tema del COVID ha incrementado el racismo.
Doncs abans ens comentaves, no, Bianca, que a vosaltres us arriba sobretot que els principals canals de difusió d'aquests discursos d'odi són les xarxes socials, no?, però també els mitjans de comunicació, i com apuntava, no?, també doncs, aquest testimoni. Què hem de fer? Com hauríem de canviar aquesta mirada?
Clar, el tema és que nosaltres, per exemple, des de la Fundació sempre estem intentant estar, no?, en contacte amb els agents claus i amb els mitjans de comunicació, enviant cartes, parlant de protocols, de bones pràctiques, però sí que és veritat que molts cops no tots tenen la mateixa sensibilització. Hi ha alguns mitjans que, per desgràcia, ho fan de forma intencionada, no? Perquè al final, bueno, ja ho sabeu, no? Com els partits polítics també, pues, també hi ha mitjans de comunicació que van cap a un costat o cap a un altre, no? I altres també, altres estan molt oberts també d'entendre, no? Per exemple, d'utilitzar la paraula gitano o clan o matriarca quan presentes una notícia, no? Que això fa molt mal. Tu podries parlar d'una persona de 30 anys, un jove, de tal, però si ja poses gitano o gitana ja estàs i relacionant-ho sempre amb conflictes o amb temes d'agressions, ja estàs donant aquesta imatge continuada de que només són conflictius, no? Llavors crec que és una responsabilitat molt gran per part dels mitjans de comunicació d'entendre com utilitzar les paraules, no? I com presentar una notícia per no fomentar més els estereotips.
Evidentment, perquè segons on poses aquell accent, no? Aquella connotació, doncs estàs creant i propagant doncs, aquell tipus de discurs, no? Que...
Exactament.
Racista. També parlava aquest testimoni del racisme a l'escola, no? No sé si els professors creus que estan preparats també les aules per gestionar doncs, aquest fenomen.
Jo, mira, l'altre dia parlàvem d'això, de fet, amb el Consorci d'Educació i sí que és veritat que nosaltres sabem que som bons professionals, però nosaltres sabem el problema quan es fan les carreres, no, a les universitats, també parlar del poble gitano i també parlar de la diversitat que hi ha actualment a Catalunya, perquè és veritat que Catalunya és un territori molt divers, amb molta gent. Llavors, potser no, quan tu vols ser no mestre i tal, sempre tenir la formació de la interculturalitat que sigui obligatòria, no? D'entendre totes les realitats i totes les diversitats per poder donar una educació de qualitat per a tothom, no?
Doncs seguim amb més testimonis.
Hola, yo como gitana considero que aún hay bastante discriminación contra el pueblo gitano y lo vemos en diferentes ámbitos. La segregación escolar, por ejemplo, en que hay ciertos barrios que son barrios gitanos, en los medios de comunicación y la imagen que se tiene de nosotros, los gitanos y las gitanas en televisión. Asimismo, también en un puesto de trabajo, que siempre van a seleccionar a la persona menos racializada, o incluso en la administración pública o en la violencia policial. Así que sí, que creo que aún hay que luchar contra la discriminación en contra del pueblo gitano.
Què en penses d'aquest tema que també parlava, no? I també de la violència que diu que sovint doncs, pateix, no? El col·lectiu, la violència policial, deia.
Sí, la violència policial, bueno, és un tema molt, molt, molt greu que aquí sempre intentem, perquè és molt difícil també. El tema amb la policia, nosaltres, de fet, hem fet diverses formacions amb ells, però aquestes formacions al final acaben sent opcionals i no són obligatòries, no? Amb la mateixa línia que parlava del professorat, és el mateix. Tots els cossos policials, els cossos de seguretat, haurien de tenir una formació obligatòria en interculturalitat, perquè sí que és veritat que a vegades, no, de la distància o del desconeixement que es té d'altres comunitats o d'altres grups minoritaris, s'actua d'una forma que acaba sent discriminatòria. Llavors, la formació i la penalització també d'aquests cossos de seguretat o policials quan fan quan realitzen un acte de discriminació és molt important que no es deixi, no? Com, bueno, només un fet que ha passat, que també es penalitzi. I la formació, nosaltres sentim sempre la formació cap als agents claus.
I estàs d'acord, Carla?
Sí, totalment. O sigui, la formació és algú essencial en tots els àmbits. I s'haurien d'abordar des de polítiques més inclusives. Totalment.
En aquest sentit, també parlava de les escoles. No sé si tu també ja estàs d'acord, Carla, que amb l'educació, no? I sobretot posant l'accent en les noves generacions, educant-les, no? En aquesta diversitat, potser doncs, ens ajudaria, no? A trencar amb determinats prejudicis.
Clar, l'educació és essencial per combatre aquestes discriminacions. Nosaltres aquí a l'ESCAI fem classes de castellà a persones nouvingudes i molts cops, el professorat són persones voluntàries i d'aquesta manera també s'apropen a, és a dir, persones d'aquí de la ciutat de Sabadell, autòctones, s'apropen a noves realitats i també, com solen venir sobretot dones, aquestes dones també tenen més coneixement per a l'hora d'anar a l'escola o tenir, si hem de parlar amb els profes o el que sigui, tenir mecanismes i eines per poder parlar i comunicar-se. Perquè ens trobem que molts cops ens demanen que fem xerrades o que els expliquem coses sobre educació, perquè de vegades no acaben tenint bona comunicació amb l'escola. Hi ha moltes coses que se'ls escapa. I també és una forma de discriminació aquesta.
Totalment. I com a activista, Clara, tu, no? Com creus que s'hauria també doncs, de contrarrestar o desmuntar totes aquestes narratives discriminatòries que afecten les persones migrades? Què hauríem de fer?
Bueno, la feina és bastant àmplia. Jo crec que s'ha d'abordar des de tots els àmbits. Uh-huh. I sobretot, com m'ha dit la companya, des de la formació. Formació al professorat, a la policia, en temes sanitaris també. I s'ha de tenir voluntat política. Per fer això s'ha de tenir voluntat política.
Totalment. Perquè al final també podríem dir que ningú neix, no?, racista, però que sembla que alguna gent acaba aprenent, no?
Clar.
I el fonamental suposo que és desaprendre'n.
Exacte. Uh-huh.
Seguim amb més testimonis. Ara és el torn d'en Jairo i d'una veïna del barri de Gràcia.
Hola. A día de hoy continúa habiendo racismo en contra de la comunidad gitana. Y no lo decimos los propios gitanos ni las propias gitanas, sino que también lo dicen las instituciones competentes en esta materia. Lo califican como antigitanismo. Y estas dicen que están presentes en nuestra sociedad a nivel estructural e institucional. A nivel de acceso a las necesidades básicas como la vivienda, el empleo, salud, el propio sistema educativo. Es importante no descansar en la lucha y en la educación por defender nuestros derechos y que no lo hagamos solos únicamente los gitanos y las gitanas, sino que al luchar contra el racismo no ganan las minorías, gana la sociedad.
Hola, soy una gitana del barrio de Gracia y sí que creo que los gitanos sufrimos discriminación. Cuando vas a buscar trabajo y encuentras trabajo, aunque tengas las mismas competencias que otra persona no gitana, seguramente no te lo den y se lo den a la otra persona. Y también creo que hay discriminación en la vivienda. Cuando quieres alquilar un piso, cuando detectan que eres gitana, bueno, pues directamente muchísimas veces no te lo dan.
Hola, bon dia. El meu nom és Miguel Jiménez, treballo a la Fundació Secretaria Gitano com a responsable de programes educatius aquí a Catalunya. Al igual que en altres àmbits, en l'àmbit educatiu, també ens trobem en algunes situacions de discriminació. Per posar algun exemple, així de manera més directa, serien les baixes expectatives que té part del professorat sobre l'alumnat gitano, no? Que això genera aquest efecte Pigmalión, que fa que l'alumne es desmotivi i, com a possible conseqüència, acabi en fracàs escolar. I així, de manera més indirecta, tindríem la segregació educativa com a pràctica que genera desigualtats i que va en contra d'una educació inclusiva. Esperem i desitgem que amb el nou pacte contra la segregació educativa i amb el nou decret d'admissió això canviï i en els pròxims anys puguin veure una situació diferent respecte a la segregació educativa per generar justament igualtat d'oportunitats i una educació de qualitat per tot l'alumnat. Que vagi bé i moltes gràcies. Adeu.
Doncs també, altres testimonis, altres reivindicacions, Bianca, quan els escoltes, què és el que penses?
A mi, de fet, saps que em venia al cap per no repetir-me el tema de l'educació i tema... jo crec que és molt important, i la companya estaria d'acord amb mi, segurament, el tema de la interseccionalitat. És a dir, també no, la multitud de factors, per exemple, quan tu pateixes un cas de discriminació o de racisme, el fet de ser dona, per exemple, la posició socioeconòmica... Perquè nosaltres tenim molt la discriminació interseccional que realment la que més pateixen són les dones. Perquè no, al final tu sumes un factor com a... pertany a una minoria ètnica, més ser dona, més ser pobra, o una dona gitana de Romania, per exemple, no? I crec que és molt important també aquest el factor gènere i el factor de la posició socioeconòmica també influeix moltíssim. I segurament la companya estarà d'acord, perquè molts cops les dones arriben més als serveis, les dones són les que tenen les situacions més de vulnerabilitat. Uh-huh. De fet, hi havia un article que ens diu la pobresa té cara de dona. No? I també és important que aquest tema de gènere també ho tenim en compte.
Doncs sí, perquè jo crec que la Clara estarà d'acord que hi ha situacions de racisme que es barregen també a vegades fins i tot amb el classisme, no? I alhora doncs, no és el mateix, doncs, ara penso, ser dona negra, no?, que un home negre, no? M'imagino?
Clar, totalment. Totalment. O sigui, això són, és el que deia ella, el tema de la interseccionalitat s'ha de tenir present a l'hora de fer polítiques públiques. I el tema de les classes socials, combatre les classes socials i l'estratificació com està actualment la nostra societat. I això passa per un sistema, canviar el sistema de producció i la redistribució també. I per això s'han de fer polítiques amb aquesta mirada, però tant a nivell laboral com a nivell de gènere, com a nivell de sanitari, etc.
Totalment.
És essencial. I el tema de la vivenda, que ja ho han dit alguns, alguns a l'àudio i la companya també, òbviament, si les persones no poden adquirir una vivenda i acaben en barris, potser amb una classe social més baixa, el que passa és que a l'escola aniran més persones d'altres orígens i es van creant com guetos. I això també és molt important a l'hora de fer barri, perquè les persones potser que visquin al centre no tindran les mateixes experiències perquè no s'aproparan a aquestes noves realitats i podran trencar d'aquesta manera estereotips i estigmes.
Totalment. Que a més no hem parlat, però m'imagino, Clara, que doncs, el fet de viure també doncs, amb aquesta pandèmia, no?, que ens ha tocat a tots i totes doncs, a conviure, no ajuda, no? Suposo que la taxa... Bé, les dificultats per l'accés a l'habitatge, a l'atur, tot això encara es veu incrementat en aquests col·lectius, no?, més vulnerables.
Clar, moltíssim. Amb això s'ha notat molt. Si abans ja era difícil trobar una feina, o bé perquè tenies un fenotip diferent, origen o nacionalitat que no és d'aquí, o perquè no tenies papers però necessitaves un contracte per fer papers, ara és molt més difícil perquè com estem vivint en una mica d'incertidumbre, que no se sap què passarà d'aquí un mes, hi ha moltes persones que no volen fer contractes. I menys encara si és una persona de fora. Això ho hem notat molt. Sí.
Vosaltres també ho noteu, no? M'imagino, Bianca, perquè a més moltes de les feines, a vegades, no? Ara penso els mercadals, aquest contacte, no? Físic.
Sí, de fet nosaltres, bueno, amb l'arribada del Covid, moltes famílies, la font principal d'ingressos, no? Del mercat ambulant, dels mercadillos, fins inclús, no? Molta població del gitana de l'Europa de l'Est amb la recollida de la ferralla. Bueno, eren ingressos que les famílies les tenien i clar, i també tenint en compte que moltes famílies potser no tenen l'alta d'autònom i llavors viuen d'una venda ambulant del dia a dia i llavors aquests ingressos van desaparèixer. I amb el Covid tot el tema d'atenció bàsica, d'alimentació, de temes d'higiene, va pujar moltíssim, tenien moltíssimes necessitats i sí, es va notar molt i tant.
Doncs avui, intentant despertar aquestes consciències, picant pedra contra el racisme, també convidem els nostres oients a googlejar, a buscar els actes que es faran també a la casa durant el mateix dia 8 d'abril a les 6 de la tarda amb una actuació musical d'estil flamenc del cantaor Miguel de la Tolea i el guitarrista Eduardo Cortés i un vídeo que el que pretén és doncs, també donar a conèixer diferents aspectes de la cultura gitana, els símbols, la llengua, personatges famosos o també la seva història en la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies a totes dues. Una abraçada ben forta des de la distància. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Adéu.
Al matí, amb Raquel García.